I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la proposta de la Comissió Europea, que vol impulsar que totes les llars tinguin un kit d'emergència per sobreviure 72 hores sense ajuda externa en cas de catàstrofes naturals, ciberatacs, apagades massives o fins i tot conflictes bèl·lics. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, i el Jordi Casas, historiador. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
No sé què vau pensar quan vau obrir els diaris, a les xarxes, o per on us informeu ahir al matí, i vau veure que la Unió Europea, no?, recomanava aquest kit d'emergència per sobreviure 72 hores sense ajuda externa. No sé si vau pensar que era quelcom necessari, si era quelcom exagerat, o us va enganxar que no sabia d'on baixava, tot i que ja fa dies que anem parlant d'aquestes inversions i aquest augment de la inversió a la Unió Europea en defensa.
És que, si més no, discursivament ens estan preparant per a la guerra, no? Per tant, era un mes en el que hem anat visquent. Si és necessari o no, jo crec que té un cert sentit a nivell d'emergències parlar d'una guerra. És cert que tenim un món cada vegada més complicat, però si el que fem a nivell públic, a nivell de negociació política, també tenint els líders que tenim, va cap on va, doncs mira, sí, segurament ens encarem cap allà. Jo crec que la responsabilitat que tenim com a societat civil és demanar que això no passi, demanar als nostres líders polítics que creguen en el diàleg, en la resolució i en el multilateralisme, no en la solució de les armes. Potser és una mica utòpic veient cap a on anem, però crec que no tenim alternativa, perquè és que si no, anem cap allà, no?
Jo crec que és agafar un tema que és important i que hem de debatre, i hem de socialitzar un debat que ara està només a nivell polític, que és la necessitat o no de que Europa tingui una política pròpia autònoma de seguretat, que inclou defensa, però és més coses que la defensa armada, i ha començat d'una manera anecdòtica, no?, amb un tema del kit, que potser també amb el rerefons, no?, de la pandèmia i tal, que, bueno, que primer ja està produint acudits, evidentment, no?, m'hi hem enviat fotografies de kit amb xoriços i amb pernil i no sé què, mira el meu kit i tal, el qual és una mala manera de fer un debat seriós. I després potser està creant una alarma innecessària en aquests moments, i pot distorsionar també un debat que s'hauria de ser en profunditat i serè. I, però clar, ara les coses passen tan de pressa, sí, clar, fa mig any, diguem-ne, per entendre'ns, l'escenari era absolutament diferent. Ha canviat en 6 mesos, no? I ara estem parlant de kits, d'un kit, i d'aquí mig any ja estarem com a Estats Units, no?, que podrem anar a comprar armes sense, només amb el DNI, no? A veure, estic exagerant, no? Sí, sí. Però clar, les coses passen tan de pressa, i llavors, amb tot, llavors no hi ha temps de fer un debat i de socialitzar un debat que és necessari, però que abans de prendre decisions, doncs, home, hauríem de debatre què hi ha a defensar i si realment tenim motius per pensar que ens hem de defensar.
Mònica.
Bueno, que el món cada vegada més és més perillós, està claríssim. Pero lo que el mundo le sobra es testosterona, con cariño a mis contertulios.
A mí ya no me sobra, pero bueno.
Y lo que le falta es mucho amor, y no vengo aquí momento zen, ¿eh? Pero yo creo que si las cosas, el diálogo tiene que estar encima de la mesa, siempre por encima de cualquier conflicto, y bueno, yo creo que el mundo va dirigido a un conflicto, pues porque los líderes no están a la altura, no quieren estar a la altura, y luego también creo que hay unos intereses absolutamente políticos, porque tenemos un estocaje de muchísimas cosas, no solamente de armamento que está ahí parado y que hay que sacar. Sobramos muchísima población, pese a todo lo que se diga, sobramos, y es triste, pero esto es así. Por lo tanto, se piensa y se actúa en función de todo lo del excedente que hay, porque no hay recursos suficientes para todos.
Què vols dir, que sobra població? Perquè això, dit
pues,
així, sona...
Sí, sona molt fort, però hay una, pues, cada vez somos más, vivimos más, es como una incongruencia entre los, médicamente evolucionamos, curamos más, vivimos más, no ingresamos, el mundo, los recursos económicos se están agotando y los líderes políticos tienen que pensar en cómo podemos gestionar todo esto. Es verdad que las riquezas están acumuladas en una parte y no en otra.
No hay
redistribución de esta riqueza, pero porque tampoco les interesa. Es que no interesa. Lo que interesa es sacar, bueno, pues temas bélicos. Yo lo veo, horroroso.
No sobra gent, sobren rics, en tot cas.
No, també.
No, s'ha de gestionar d'una manera diferent.
Bueno, s'ha de repartir la riquesa d'una manera diferent.
Clar, no és... Clar.
Més mantequilla, menys canons, que dèiem a primer d'econòmiques.
No sé, jo la veritat és que no m'agrada gens, o sea, despertar-me con estas noticias y pensar que voy a un mundo en el que, por un lado, hay una noticia de nuevos adelantos y por otro lado, me tengo que rearmar en mi casa para poder subsistir ante un ataque. Es que, no sé.
Creieu, en tot cas, que estem preparats per una situació de crisi? Evidentment, ens ve al cap la guerra amb el context en el que estem, amb una guerra al continent que feia anys que no teníem. Però més enllà de la guerra, hem tingut la Dana fa pocs mesos. Som conscients que la crisi climàtica també ens pot portar a situacions extremes que ens pot requerir doncs, autoabastir-nos durant uns dies, o hem viscut en un temps una mica de pau, almenys al nostre territori i a casa nostra, que ens han fet desconnectar una mica, de tenir un ull posat de què passaria si hagués d'estar uns quants dies a casa. Jo ja us dic que sóc la primera en baixar en caixa, perquè a mi em pillen sense res al rebost.
I a mi també.
A mi sense rebost.
El problema és que una qüestió que en el marc de la pandèmia o d'un fenomen meteorològic devastador podria haver tingut sentit, o tenia sentit, no dic que ara no el tingui, s'ha plantejat quan el debat està en termes armamentístics. Vale?
Clar.
Però que jo sempre parlo, m'agrada parlar de seguretat, i clar, la seguretat comporta defensa, però seguretat són moltes coses, seguretat alimentària, seguretat en telecomunicacions, no? I que Europa tingui un sistema satèl·lit que li garanteixi les comunicacions, seguretat sanitària davant d'una pandèmia, seguretat cap als canvis climàtics, que tot indica que cada cop seran més bèsties, i podria seguir. Dintre d'aquesta panòplia de temes, hi ha un que és sí, armamentístic, que és la defensa, no? En un cas d'una agressió armada, no? Però clar, jo crec que el debat hauria de ser sobre seguretat. Com a Europa, perquè jo crec que això jo ho tinc clar, no ho sé si allò tal com està el panorama i tenint en compte diguem-ne la argamassa armamentística que està a nivell ideològic, a nivell pràctic, que estan desenvolupant tant els Estats Units republicà del Trump com Rússia, Xina ho fa d'una altra manera, Xina conquesta el món econòmicament
i avança.
Sense treure pit, no? Davant d'això és evident que Europa ha de tindre una política pròpia i autònoma de seguretat.
Però l'amenaça és real? És un relat?
Les amenaces no es veuen fins que no les tens sobre la taula.
És com dir si la guerra freda era una amenaça o no, perquè Europa se'n va lliurar, però vam tindre una crisi de míssils a Cuba i vam tindre molts països on van haver intervencions militars.
Clar.
Per tant, sí o no ho sé, és cert, tenim una guerra a Ucraïna, tenim el Pròxim Orient, i ja, abans era Palestina, però és que no és només Palestina, és Síria, és el sud del Líban ocupat, vull dir que realment hi ha molts motius per a preocupar-se. I després hi ha les guerres clàssiques, de les quals som els principals responsables, que es basen en lògiques d'extractivisme. El descrèdit que té França en gran part d'Àfrica, sobretot del Sahel, es deu en gran mesura a tot això, i que Xina utilitza una altra fórmula es deu a una resposta, a veure si fent o diferent acabem tenint els mateixos resultats a nivell econòmic, que és el que els interessa, no? Per tant, a nivell geopolític és complicat i no em veig en cor de fer una anàlisi especialment sesuda, no? En tot cas, aprofito, faig falqueta ara, el curs d'estiu de la Unipau anirà precisament sobre això, per tant, analitzar com està canviant el món i bueno, quins actors hi ha, quines respostes podem donar, què existeix com a resposta, quines són les mirades més militaristes, quines, sense tant militarisme, poden ser una resposta, tot això, la idea és poder-ne parlar i ja veurem com va, perquè quan prepares un programa, després, fins que no passa, no saps com anirà, no? Per tant, sí, jo crec que hi ha molts elements que precisen d'este debat pausat que demanava
el Jordi,
no? Però, clar, és que a hores d'ara, si de moment l'anècdota és que bueno, és que repetiria tot el que el Jordi. Si l'anècdota és si tenim un kit o no a casa, doncs mira, és igual, no cal que obrim el debat, no?
Un KitKat.
De fet, segons l'Eurobaròmetre, el 58% dels europeus se senten poc preparats per a una situació d'aquestes característiques. Formeu part d'aquest 58% o esteu en el percentatge restant?
Que no estem preparats, és evident, perquè és una realitat nova. Tu no estàs preparat per una realitat nova que... Diu, quan sabíem les respostes ens han canviat les preguntes, no? Una realitat nova. Ara, què s'està imposant a nivell internacional? La llei del més fort. És a dir, tu sents Trump, Putin ja el sentim fa temps, tu sents Trump i el que propugna és que a nivell de relacions internacionals s'imposa la llei del més fort. Quan el tio diu, ocuparé el canal de Panamà, ocuparé Groenlàndia, vull les terres rares d'Ucraïna, tracta el president del Canadà com a governador, com si ja fos un governador d'un estat dels Estats Units. Això és la llei del més fort. Això t'ho diuen fa 5 anys i dius, és que no t'ho creus. I això ha passat en 3 mesos, tu.
Després hi ha una altra cosa. Parlàvem en termes de quins altres elements són seguretat, no? I ens portaria a parlar del terme de seguretat humana, no? És a dir, tots els elements que no són armamentístiques i que donen estabilitat i benestar a la ciutadania, no? I per tant, és parlar de drets, bàsicament, no? Com garantim el dret a l'habitatge, a la sanitat, tot això. També hem de tindre en compte que aquesta seguretat humana no la tenien tampoc ben treballada, perquè hi havia un nivell d'exclusió social que dir-li a algú que estava vivint al carrer, que en són uns quants, que no estava podent sostindre's, que ara anem a una situació complicada, i ell et dirà, joder, però si jo porto tota la vida en aquesta situació complicada. Vull dir, que també han tingut un error, malgrat ser segurament la part del món que millors condicions i més benestar hem pogut garantir, tenim uns nivells de desigualtat que parlar ara de conflicte, quan el conflicte el teníem també de portes endins, des d'una perspectiva de cohesió social, vas i li ho expliques a qui no podia subsistir cada dia, no? Per tant, bueno, jo crec que són molts elements. Quan parlem de seguretat haurem de parlar d'armes, sí, però haurem de parlar de tot això, perquè si tenim societats que no estan cohesionades entre elles, el conflicte latent hi és, i el conflicte no només pot ser extern quan escala, sinó que pot ser també intern. Per tant, ojo, cuidado a com tenir les nostres societats, i això es veu per exemple en el creixement de l'extrema dreta a Europa i a tot el món.
No se está invirtiendo en educación, no se está invirtiendo en sanidad, no se está invirtiendo en I+D, entonces no hay prevención. Entonces lo que hay es temas bélicos. Entonces, claro, todo lo que son las empresas armamentísticas tienen una tecnología muy profunda y que hay que sacar, pero cuando tú en un país inviertes en prevención y inviertes en educación, esto también se va extendiendo. Por lo tanto... Claro, seguridad, como decía Jordi, seguridad implica tantísimas cosas. O sea, yo en mi país me siento segura, yo sí, yo me siento segura. Hacer el kit para 72 horas, bueno, pues si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero ahí se puede quedar hasta
medio
caducado.
¿Creieu que la gent ho farà?
Mira, yo tengo una amiga que es francesa y en Francia está muy implantado. Y ella me decía que ella siempre tiene preparado, ha vivido en muchos países y ella cuando sale, siempre desde muy pequeña, siempre tenía las escrituras, sus padres tenían ya esto, las escrituras de la casa. Un kit, tan un poquito lo que nos han dicho, ¿no? De linternas, de agua, de temas de medicamento, esto, y esto lo tienen súper mega implantado. Y da igual la casa y la ciudad y el país donde viva, que realmente lo lleva. Sí.
És una qüestió social, també.
És un tema social i de consciència. Claro, nosotros vivimos en otro, no sé.
Això ho fas si ho has viscut. La meva mare tenia rebots a casa meva. I sempre tenia coses, però és que la meva mare hi ha passat gana. Durant la postguerra.
Això ho vam veure durant la Covid.
Durant la postguerra, sobretot, no? Perquè va passar la postguerra a la casa de la Caritat, la meva mare, que era orfa. Per tant, sí. Si ho has viscut, ho tens a comptar.
L'experiència, no?
Després vull passar el tema. És que ell i jo som patrons de la Fundació de l'Universitat de la Pau. Sí. I clar, ara tenim un programa fet, però el mes de juliol pot haver quedat obsolet.
Sí. Clar,
és que és esto.
Perquè el que ens preocuparà probablement serà una altra cosa, el qual, bueno, ja improvisarem i ja canviarem el debat, potser no, però és veritat, ara les coses queden soletes en 5 minuts. A veure, jo vull aprendre una cosa que ha dit el Jordi. Certament, quan deia, tenim alguna cosa a defensar, jo sí que crec que té una cosa a defensar, malgrat les grans insuficiències del model social i polític europeu, diguem-ho, deixem-ho a la Unió Europea, que deia el Jordi, de tot tipus, però som la zona del món, en termes històrics i de llarga mirada, on s'ha aconseguit una millor equitat social amb totes les seves insuficiències. Gràcies als famosos 30 anys gloriosos des de la postguerra fins als anys 70. I el marc on més o menys es respecten més els drets humans. Això és una realitat. Vale? Aleshores, crec que és algú a defensar. I per això, l'altre dia llegint, que és difícil no estar d'acord, no?, aquest manifest que corre fet pels món de la cultura, precisament feien referència al tema de l'habitatge, l'ensenyament i sanitat, i jo pensava, home, també hauríem de dir que a l'estat d'Europa aquests temes s'han de defensar. Si fem referència que això té un valor qualitatiu i probablement ens diferencia d'altres tones d'allò, és un tema que precisament, perquè la Unió Europea i el que ha significat no pot ser un parèntesi històric, i això ho vaig trobar a faltar en aquest manifest, és a dir, si estem defensant un model que hem d'aprofitar i hem de millorar, bueno, potser sí que hem de dissenyar una política de defensa per mantenir aquest model, no? Llavors, aquest manifest, si el vaig entendre bé, vaig trobar a faltar això. Però, bueno, és igual, això ja és una...
Aquesta defensa, en tot cas, que apunta Jordi, que és molt interessant, em porta justament a la intervenció que ha fet abans el Jordi Pasqual, en aquest cas, on apuntava d'on ve, no, aquesta amenaça. Si hem de defensar el nostre model, que si bé és millorable, garanteix cert benestar social... igualtat jo diria que en aquests moments ja no, però accés a una sanitat pública, a una educació pública, l'amenaça és aquesta que s'ha de defensar amb un augment del pressupost en defensa, o és blindant els pressupostos en educació, en sanitat i en cultura?
La prevenció,
les dues coses, però és que avui Europa és una molèstia per Rússia, per Xina i per els Estats Units del Trump, perquè és un referent que voldrien eliminar, vale? Sí, d'acord, hem de millorar-lo, hem de fer que si s'ha de comprar armes no vagi en detriment de la despesa social, però clar, també és el peix que es mesa a la cua, però és que precisament això és el que alguns voldrien eliminar, perquè fa nosa.
Aquestes estratègies per eliminar aquesta manera d'entendre o de funcionar que ha tingut Europa en els últims anys, és amb les armes o és amb Elon Musk fent campanya política per aliança per Alemanya perquè l'extrema dreta guanyi poder cada vegada més als països de la Unió Europea i es carreguin des de governs d'alguna manera legítims perquè els haurà votat el poble
els drets i les llibertats?
Tenim Europa, tenim cavalls de Troia, clar, o l'Orban, sí, clar.
Sí. Però no contraposaria una cosa a l'altra, són estratègies diferents i si falla una poden agafar l'altra, no? De fet, hem anat veient, no? La guerra ucraïna ni ens la imaginàvem abans de començar i ara tenim mig país, no? Però un quart ben bo de país totalment ocupat per
20%,
per Rússia, un 20%.
I un president dels Estats Units que pren la imatge de...
La dificultat de quan arribem a aquest lloc i el que ens passa als que ens considerem pacifistes i defensem la Unipau és que durant molt de temps demanem multilateralisme, garantia de drets, que el que es va construir de forma imperfecta segurament en molts aspectes, no? Però el que es va construir després de la Segona Guerra Mundial, que era no val la que sí s'impose un sobre l'altre, sinó que han d'arribar a acords i respectar les sobiranies.
Això és l'origen de l'Unipau.
És que tot pivota en el diàleg.
El problema és com de fàcil és dinamitar tot això.
Clar.
I llavors quedes en un moment d'impotència. Quin és el discurs que fas? No volem més armament. No en volem. No volem que els nostres fills vagin a una guerra a defensar els interessos de vés a saber qui.
No, però
clar, llavors si tens una amenaça real exterior, com actues? No? Jo crec que tot això és part del debat que no hem tingut.
I no estàvem preparats per tenir-lo.
Exacte.
I ara sí?
No estem preparats per tenir-lo.
Què va? Bueno,
a veure, ningú està preparat per tenir un debat.
Però nosaltres menys.
I Europa menys.
Menys.
Europa, per aquí hi ha el debat. Europa ha viscut sota el paraigua dels Estats Units, de l'OTAN. Un problema europeu que va ser els Balcans, no vam ser capaços d'abordar-lo i solucionar-lo des d'Europa. Va intervenir els Estats Units. I Ucraïna igual.
També.
Europa neix precisament de la... O sigui, la Unió Europea, o l'embrió, neix de la barbàrie. O sigui, Alemanya i França, que van ser el nucli, encara que el nucli teòric va ser el famós manifest de Ventotene, que es va fer el 1941, una gent que estava exiliada pel Mussolini en una illa d'Itàlia, que l'altre dia a Meloni se n'enfotia, quins collons. Bueno, és igual, deixem-ho córrer. A l'embrió d'Europa neix per evitar la guerra un altre cop a Europa. I els europeus no estem preparats per, no en la guerra, per interpretar les relacions internacionals en termes bèl·lics. No?
Bueno,
no estem preparats.
Estem preparats.
O la majoria.
En tot cas, hem d'estar preparats.
Però estem acostumats a abordar la realitat d'aquests termes.
Estem preparats només des d'una lògica neocolonial, si ho vols dir així. O sigui, el paper que ha jugat la Unió Europea, siga com a Unió Europea, siga els seus estats membres per separat, per a beneficiar-se d'un extractivisme respecte al sud global que passa pel control militar, per l'ús d'empreses per aconseguir aquests recursos, això sí que ho han fet. És a dir, de portes en fora, jo crec que la Unió Europea sí que ha tingut un paper...
Però no com a Unió Europea. Bueno,
Unió Europea l'ha tingut en la lògica fronterera, sobretot.
Això sí.
Vale. I en tot cas, els seus països membres, que són els que participarien en aquest debat, perquè la Unió Europea ens agrada més o menys, ara és un club d'estats, és a dir... Uh-huh. De fet, en un poder legislatiu estrany, no? Perquè una cosa de la Comissió del Parlament, però és igual.
Home, és un tafatte complex.
Sí, però això. Però sí que, és a dir, estos països que participaran o hauran de participar en aquest debat i que esperem que siga el menys militarista possible i el més garant de drets possible, sí que han tingut una lògica militar exterior.
Sí.
A nivell
d'estats.
Però
no comuna.
I Espanya és la primera.
Sobretot França.
Per tant... Bueno, vull dir que quan diem que la Unió Europea no està preparada...
Que de fet ja ha posat el seu arsenal nuclear a disposició de...
No, però tot el del Sahel abans.
Sí.
La Mònica parlava abans d'aquesta companya que tenia, que sí que estava preparada, no? Que tenia aquesta mentalitat de tenir un kit d'emergència fins i tot portàtil, no? El de les 72 hores. Una de les altres propostes que s'han filtrat de la Comissió Europea era la proposta aquesta de crear un dia de la preparació, no? Que ja hi ha estats al nord d'Europa que el tenen per conscienciar la...
Que són estats que fins ara no han estat a l'OTAN,
uh-huh. I requerien...
De Suècia i Finlàndia, sobretot.
Sí.
Eh? O Suïssa, per exemple. Són estats que no estan... O fins ara, Suïssa encara no estaven sota el suplut de cap organisme...
Que era neutral.
Un organisme militar, sí, que és el que és l'OTAN.
Sí, l'OTAN és això.
Bueno, és que també responia... O sigui, a la lògica, sobretot dels països més fronterers, era una lògica de distensió. És a dir, no estic en ningú, estic enmig, i que ningú faci res.
I no quiero que nadie me invada, pero tengo al lado.
Una lògica de defensa autònoma, i tinc tota la població preparada, no? Després, és allò que dèiem, passa l'U d'Ucraïna i en 6 mesos Finlàndia i Suècia entren a l'OTAN. El que no han fet durant 40 anys passa en 6 mesos, allò que ja va a una velocitat i els canvis són tremendos.
I de fet ja es fan aquests fulletons per avisar la societat civil de que tinguin aquests kits, no? És com quan l'amenaça sembla més propera, sobretot
ara,
per la proximitat geogràfica.
Ara
et venia a
la memòria això del kit. Si no, tu no vas al dia que compres el dia perquè tal i qual, home, a la nevera per 72 hores tens menjar, eh?
Hosti, però si tallen l'aigua, jo bec de l'aixeta, eh?
Veus l'aixeta?
Sí.
Si tallen l'aigua, no hi ha...
Si tallen l'aigua, he vist un dia. Tinc 2 ampolles de litre i mig. Que empleno cada cap de
setmana. Tinc 2 ampolles de vi, tinc ampolles d'aroma a Montserrat, no sé, tinc alternatives.
Quan he pujat la guerra, estic borratxo.
No, però 72 hores...
És que està molt pensant, també...
És difícil que no tinguis elements per 72 hores a casa, sempre.
Sí, compreu més conserves, en resum. Però si
has de tenir cases que tinguin espai per guardar-les.
Ai, boi, tu, si tienes casa... Si tu tienes casa que tingues espai, sí.
La llum. Has de tindre 2 colls de cigrons.
Bueno,
que siga,
no? Si falla tot, aleshores...
Sí. És que parlem de guerra, però pot ser, no sé, una gran nevada, un Covid que ens tanquin al supermercat.
I ara té el Jordi aquí i s'haurà de fer kits per vegetarians, per
gallins
i per vegans.
Clar, mira, les conserves de llegums serveixen per a tothom.
Bueno, però el Jordi no, perquè si no es de botifarra no en menys.
Bueno, y siempre puedes tener para exoplar y puedes quemarle carne, o sea, un poco con el, ¿no?, como hacen los japoneses, ¿no?
Claro, no sé, yo vaig al mercat ara aquí els dijous, compro per les setmanes, i a mi m'enganxa la catàstrofe el dimecres, us aseguro que m'heu de convidar a casa, ¿eh?
Perquè... Pues benvingut, ja.
És veritat que fins a la pandèmia aquí ens pensava que mai passaria res.
I encara
també és veritat que durant la pandèmia es van dir una sèrie de coses... Hem de canviar la manera de no sé què.
Sí.
I va acabar la pandèmia. Nada,
re,
ningú se'n recorda.
Peor. Que va.
Allò d'en sortirem millors, no?
Sí.
No,
es deia?
El primer mes.
Quan la crisi del 2008, recordo que el Sarkozy... Hola, nens. Quan la crisi del 2008, recordo que el Sarkozy deia hem de reformar moralment el capitalisme. Al cap de 5 o 6 anys ja ningú se'n recorda.
Re.
Veieu en tota aquesta escalada, justament tenia en Pedro Sánchez, ara ja no recordo si era dimarts o dimecres, al Congrés explicant aquest augment de la despesa militar, que sembla que s'explicarà a l'estiu i que no serà, segons diu, en detriment de la despesa social, que iniciatives com el servei militar obligatori, que ja es fan en altres països, es pugui tornar a reimplantar a l'estat espanyol, perquè en altres estats de la Unió Europea
jo no
ja,
crec,
ja hi ha debat sobre la taula.
Jo no crec. Jo crec que precisament I tema militar, no en tinc ni un borrall, perquè a més no va fer la mili. No sé ni diferenciar entre un sergent i un capità. No, però jo crec que precisament cap al tipus, i ara ja posem el cap de la defensa, del tipus de defensa que l'espai perquè hagin tenit, es necessita sobretot un exèrcit molt professional, molt ben organitzat, les noves tecnologies, molt coordinat i tal, i jo no crec que tornem a tothom, a la mili, que no prenia res d'altra banda i tal, més aviat a lo de Suècia, Finlàndia i tal, és a dir, que la població tingui consciència de que està preparada per una emergència d'aquest tipus. Però jo crec que, em sembla, que cada cop anem a exèrcits més professionals, em dona la impressió a mi.
Sí. La guerra també ha canviat.
La guerra
per això, per això, per això.
Bueno, la profesionalización de todo es lo que ayuda a que salga el país adelante. Pero bueno, si se tiene que volver a implantar el servicio militar obligatorio, ya te digo, como sea, como lo ha hecho mi marido, lamentablemente, no pegó un tiro en el año o año y pico que le tocó, porque estuvo en las oficinas y ya está. Y como él, muchísima gente. O sea, en realidad, bueno... No
serviria de poc.
Però de què serveix fer un fusell si foten un pepino des de 5.000 quilòmetres?
Nada, res.
S'ha encarregat la franja de gas en 2 mesos, no?
Exacte.
La precisión, además, que todos estos países muy bélicos, que están muy bien armados, realmente, lo que digo al Jordi, o sea, ¿de qué te sirve saber pegar un tiro? De re, de re.
És com a la Segona Guerra Mundial, quan els alemanys van invadir Polònia, atacaven els polonesos, atacaven els tancs en cavall, estaven encara en mentalitat de la Primera Guerra Mundial. Clar, evidentment no en va quedar ni un. Pues ara és el mateix, aquest se va tirar amb un fusell una granada, però si això ja no es porta.
I si és
no es portaria a parlar de la geopolítica de l'espai, que també és un altre que és un altre debat que ja vam fer tard en el seu moment. Hem anat tard a la Terra. Veurem també el senyor Elon Musk, que comença a ser amo i senyor d'un espai que hauria de ser de tothom, bueno, i amb uns usos molt regulats.
Per això et deia, la seguretat també passa per tenir satèl·lits propis.
Els satèl·lits estaven, són els que estan donant servei.
Que garanteixin la comunicació. Que si acabéssim amb les xarxes no passaria res, però almenys la comunicació elemental.
Tenim l'enxaneta, no? L'enxaneta, el satèl·lit que va enviar el senyor Puigneró.
No, però a vegades en fem mofa una mica de tot plegat, però
No.
Y la población cuando hay estas cosas, ¿dónde se esconde? ¿Aquí hay búnkers? Claro. Es que hay muchos, es que el debate es muy amplio.
Hay un búnker político en este país.
Ahí sí. Pero estas 72 horas, dices, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde voy? ¿Me voy a tu casa? ¿Tú a la mía? Es que claro, ¿no?
Me escondo, si voleu, no
me escondo al monestir, no sé. ¿Me entens el que vull dir?
Es que, a veure... Clar, tal com les guerres actuals i el que pugui haver-hi tecnològicament, que això dispararà d'aquí 10 anys, hi haurà manera de protegir-se. Jo tinc el dubte que hi hagi manera de
protegir-se. Clar, és que és
si potser un 0,5% de la població es podrà protegir.
Almenys si hi ha armament...
Si algú va lliure i s'ha fet un búnker, potser sí, però el 99% de la població...
Al final, el més segur serà, com passava en un seu moment, estar més al lluny dels nuclis urbans més poblats, millor. Sí. Ja està.
Sí. Ja està.
I si passa dintre una cova, millor. Sí, clar.
Sí.
Esperem no arribar-hi.
No.
Esperem aquest debat del curs d'estiu de la Unipau. Esperem que no caduqui, perquè voldrà dir que encara hi ha més
maldades.
No, jo crec que pot quedar obsolet el programa, perquè l'actualitat pot ser totalment una altra.
La proposta de partida, però la gent que portem són la majoria del món acadèmic, vull dir que és gent que capacitat d'adaptació n'ha de tindre.
Sí.
I tant.
I si no, el públic ja s'encarregarà.
I tant.
Tothom convidat al curs d'estiu de la Unipau, que sempre és...
Que serà a la Unió, Ara
aquest any ja...
No.
L'any passat també? L'any passat?
No.
Va haver un any que el van fer en el claustre, però...
L'any passat va ser la Unió, diria jo. Sí, l'any passat va ser la Unió, sí.
Potser sí.
Es va fer un any a la Unió, després al claustre, després a la Unió, i ara jo diria que és el tercer que fa la Unió.
Sí. Doncs tothom cap allà a reflexionar i a fer debat.
La sala en Sant Claver.
Tothom convidadíssim. Mònica, Jordi, moltes gràcies.
Fins la propera i que passeu el dia en pau.
Moltes gràcies igualment.
Bon dia.
Gràcies.